I de bé, ja són les 10:30 i com cada dilluns en aquesta hora tenim la secció setmanal al Bar La Respon, saludam a Tomeu Cifra Xogàvia. Molt bon dia, Tomeu.
Bon dia a tothom.
Bé, hem de començar parlant de la situació Covid al nostre municipi. Ens han actualitzat dades a primera hora d'aquest dematí, que hem de recordar que el dilluns ens donen els resultats de divendres, demà ja ens donaran les del cap de setmana, i tenim 48 casos actius a Pollença. S'han donat 8 positius nous, també 5 altes, però bé, aquestes xifres continuen pujant. Tenim 48. Recordem a tots els oients, perquè la gent s'embuia molt, que són, nosaltres cada dia donant de referència, resultats dels PCRs que se fan aquí al centre de salut. Aquí hem de sumar, Tomeu, aquestes dades tan lamentables que tenim a la residència sèniors del Port de Pollença, que mos han duit també ja que 8 persones han mort per Covid en aquesta residència, i per això, Tomeu, vosaltres des de l'Ajuntament heu decretat 3 dies de dol.
A veure, sí, és molt trist, no porta Pollença, és una residència que també hem de donar a entendre que no és una residència municipal, el terreny no són municipals, se va fer un acord de cessió perquè en un seu moment s'ha muntat aquesta residència, que crec que ha estat un encert, perquè inicialment no només gent de Pollença, sinó gent que té necessitats assistencials ha pogut estar allà, però és veritat que els sistemes de gestió no depenen d'una entitat pública. Què va passar? Pues allà hi va... Inicialment ja fa un mes hi havia hagut un petit focor d'infecció, molt poc, però ara s'ha disparat. S'ha disparat amb fins a un punt que la Conselleria ha hagut d'intervenir aquesta Conselleria de Salut, ha hagut d'intervenir aquesta residència, i malauradament gent molt sensible a la situació de Covid, i ha hagut de moment 8 baixes. Molts afectats, i no se descarta que n'hi hagi més de baixes, perquè hi ha hagut més de la meitat dels residents afectats, i juntament hi ha hagut també molts de treballadors. Per tant, des de l'Ajuntament, i ho vam parlar ahir en tots els grups polítics, i per un consens totalment ampli, vam decidir declarar d'avui fins dimecres aquest dia de dol, en un poc en recordança de tota aquesta gent que, si bé no és gent de Pollença, gent que ha estat aquí aquests darrers anys o mesos de la seva vida, i els seus familiars en un cap i a la fi han tingut aquest contacte amb Pollença, les seves visites i la seva angoixa també que han tingut aquests darrers 8 mesos. Per tant, han volgut donar-los aquest suport mitjançant aquesta declaració institucional, sobretot en els familiars i lògicament uns ànims a tots els treballadors, a la pròpia conselleria que ha de fer aquesta tasca de controlar, i desitjant una recuperació i una situació el més ràpida possible d'estabilitat.
Clar, aquest brot i malauradament aquestes morts ha fet que les xifres de Pollença han augmentat considerablement. Nosaltres, com he dit abans, tenim 48 casos positius dels PCRs que se fan al centre de salut, que també és un increment important. Aquí sumam tots aquests casos de les residències sèniors del Port de Pollença. S'està plantejant algun tancament perimetral aquí a Pollença? Estem en una situació complicada tot Mallorca, Pollença
no,
també?
No, estem en una situació com la resta de l'illa, inclús més baixa que alguns municipis que tenen més intensitat, com pot ser, per exemple, Inca, hi ha hagut a Solla, hi ha hagut a
Lloseta, s'han fet aquests cribatges
on
massius.
S'han fet aquests cribatges més massius. Jo vaig explicar que van tenir, perquè havia grups que ens van demanar veurement si havien de sol·licitar un cribatge massiu. De fet, hi ha hagut sí. Ajuntaments que sí que ho havien fet, i en fi, ho van plantejar a nivell de la Felip, i la Felip va emetre un comunicat explicant una reunió que havien tingut de la Junta Directiva de la Felip amb la presidenta i la presidenta Armengol i la consellera Patricia Gómez, que realment el que m'ho deien literalment que eren la comunitat autònoma on se fan més proves a Mallorca, on tenen la incidència més alta, se'n fan una mitja de 6.000 proves, la tecnologia que s'aplica sempre és la més eficient i la que ens dona millors dades. Les PCR són molt més fiables que els cribatges amb antigen, ja que aquest darrer solen donar falsos positius i negatius que provoquen el que provoquen és més alarmisme social. ens comuniquen que els antígens són fiables i tenen sensibilitat alta quan una persona té símptomes fins al cinquè dia i quan té incidències molt altes en un espai concret. Quan hi ha un municipi que té una incidència molt alta i no són brots controlats i aïllats, sinó que es considera una transmissió comunitària i sempre baix un efecte de criteris tècnics, és quan s'està indicat fer el cribatge d'antígens. No és el nostre cas, de moment. I a partir de dilluns el començaran en tots els municipis i, lògicament, quan mos ho diguin, mos haurem d'implicar a totes. També és vera que ja se mos diu que a partir de 27 a 28 se pugui començar a vacunar i les dosis que arribaran a Balears seran 120.000, per tant, bastaran per vacunar 60.000 persones, que de tot Balears, lògicament, és un percentatge baix. No és ni un 5% de la població, però començaran en residències, sanitaris i vulnerables, no? I bé, i això va ser el que van tenir el magister reunió de Felip en referència a lo que són els cribatges massius. També hem de dir que la residència de Pollença, que sí, fa un PCR de 15 dies, més o manco, estava a un nivell baix, que és zero.
El director mos ha dit que tots han estat negatius. No? Tant de treballadors com d'usuaris.
Això implica molta de feina. Crec que Fama ja està acabant ara el seu període també, que va tenir un cas i tornaran a reactivar, esperem, el més aviat possible. Però ara estem a la situació límit. Ara, avui ja sentia també un mitjà de comunicació que diuen que ve molt de fred a partir de dijous. Per tant, això implicarà que aquest fred fa que tornem a estar en una situació de més alerta. Trobades massives, dinars, molta de gent, tot això és molt fotut. Per tant, hem d'anar molt alerta. Anem a ser conscients de la situació que tenim a dia d'avui i anem a ser conscients de que venen unes festes anormals, complicades, però no podem baixar la guàrdia. Ara venen tots els estudiants de fora, tenen ganes de veure-se, però tenen altres mitjans, veure-se telemàticament, veure-se a qualque lloc pues, que ho permeti la normativa, un exterior, una terrassa, sense reunions grosses, i després a les 10 tothom ja seva i la vida ja per poder fer moltes coses més, fomentar la lectura, fomentar altres espais de cadascun que pugui tenir de la seva pròpia intimitat, que els disfruti d'una manera diferent, i la gent ha de ser conscient que són les festes i no hi ha dinars, ni dinars familiars, ni porcelles, ni endiots, ni riure tant en tots en conjunt. Vull dir, estem en una situació distinta. I qui no n'és conscient no serà perquè totes les autoritats i totes les administracions no ho hem advertit.
De fet, s'incrementen les multes, no?, per incomplir totes aquestes mesures més restrictives de cara a les festes de Nadal. Hi haurà més control per evitar aquests possibles dinars o pas a finques, aglomeracions en grups de gent i més grans ara de cara a aquestes festes, Tomeu?
Hi haurà més controls, hi haurà controls molt més exhaustius. Lògicament, nosaltres, la policia ja ho sap, la Guàrdia Civil, les coordinacions que tenim impliquen això i hem d'anar amb molta alerta, però jo també aquí demano la col·laboració ciutadana. El que no podem fer és tapar. Vull dir, si hi ha una situació que ens implica que hi ha un període de dificultat, però el que no podem fer és tapar una gent que no ho faci bé. Vull dir, que si ho sabem, ho veiem, ho intuïm, potser de donar avís. I perquè al final se té claríssim, els focos són les reunions socials, i si són focos descontrolats passa quan hi ha aquests increments d'engrossos. Ja ha passat a molt de municipis i nosaltres ho vàrem patir fa un mes i mig o quasi dos mesos. Per tant, vàrem estar a punt d'estar confinats, i ho va patir Manacor, i ara ho han patit Sepolla, i ho ha patit Inca, i ho pateix Solla, i ho ha patit Lloseta. I això implica col·laboració ciutadana i que la gent faci les coses bé, començant per la gent adulta, que ha d'influir a tots els joves, que són els que en tenen més ganes, i lògicament és normal, perquè duim 8 o 9 mesos en aquesta situació, han d'influir en aquest aspecte.
Molt bé, doncs canviem de tema, també una vegada més hem demostrat la solidaritat. Però anem a parlar de Formentor, parlarem de Formentor en quant a aquesta compra-venda, però abans m'agradaria parlar d'aquest Formentor solidari, un projecte que ha sorgit aquests darrers dies i bé, des de l'organització volen donar les gràcies a la manera com ha respost la gent a la seva generositat davant aquesta anada, podríem dir, massiva a l'Hotel Formentor per poder comprar tots els seus objectes, tot el seu contingut i dur-se'n un record d'aquest establiment emblemàtic. I hem de recordar que tot el recaptat anava destinat a les associacions Espanop, Abaimar, Afama i Prodis. I Tomeu, tu ja tens xifres del que s'ha recaptat i recollit amb aquesta venda solidària.
Sí, no són xifres exactes, però són les xifres que hi ha damunt la taula, que estan parlant de l'ordre de 150.000 euros. Per tant, és una quantitat crec que molt raonable per a aquestes quatre associacions. Això és un projecte que se va plantejar en les diverses finitats de reunions que han tingut els nous propietaris. Plantejàrem que els volien fer un gest de cap a la solidaritat de Pollença. L'hotel s'ha de buidar, hi havia molt d'estris que podrien ser bons, lògicament hi ha una part que continuen sent de l'hotel i aquesta part perquè funcionen encara aquest estiu, hi haurà oberts sopars de la platja, si tot va bé, i necessitaven tenir una part que se guardassin. I jo crec que ha estat un gest molt altruista per part de la propietat, perquè lògicament això s'hagués pogut treure un rèdit, inclús crec que molt més elevat si s'hagués venut a qualsevol empresa, a qualsevol particular, o d'una altra manera, d'una manera més lucrativa. Per tant, aquí plantejàrem aquesta possibilitat, ens varen demanar l'opinió referent a associacions, les associacions que sempre han fet feina a Pollença, Prodis, Afama, Abaimar, i vam afegir també a Espanop, que també han col·laborat des de l'Ajuntament. Recordo que cada any han fet unes gales en Agustín El Casta que han estat multitudinaris, inclús en guany, que era un any de confinament i de dificultats, i vam optar per aquesta possibilitat. Amb molt de voluntariat per part d'aquestes associacions, també s'ha de dir, i crec que és de rebut donar les gràcies, perquè hi va haver molt de voluntaris. L'Ajuntament va posar també la part que podia a nivell de logística, de policia local i de control, i l'èxit que això estava previst de dimecres a diumenge, i dissabte a migdia ja s'havia de tancar perquè pràcticament no quedava res. Per tant, és perquè hi havia moltes demandes de dissabte i diumenge i perquè la gent anés i no trobés res i no se produís cap desgràcia també personal, perquè lògicament quan no queda res i vols cercar i ja tens, pots anar a col·legiar i no hi és pues, ni cap risc per les persones que estaven allà de dins. Una vegada s'havien dut tota la part moble, pues bé, han tancat i ara comença la tasca, o començarà la tasca aquestes setmanes, de començar a desmuntar tota la part que no és mobiliari físic, que se poden endur en cotxos, camions, furgonetes. Haurà de començar el desmonte i se plantejarà ja la sol·licitud de llicència d'execució de l'objecte, tota la part estructural. En aquest moment s'ha autoritzat que se pugui desmuntar tot el que puguin ser vidrieres, banyos, lavabos, tot el que és material que s'ha de desfer, també la descontaminació de l'amianto que hi ha, i després ja començaran la tasca de presentar el projecte, d'analitzar el projecte o servei tècnic, de demanar la consulta ambiental pertinent, i després jo espero que dins un mes de març puguin començar les obres d'una manera ja intensa i definitiva, no?
Aquí hi ha unes quantes qüestions. Començaran unes obres que en principi està previst que durin 2 anys. Això fa que hi ha més de 200 afectats que en aquests moments treballadors estan en ERTE des de mitjans del mes de setembre. Tu com a batla, Tomeu, vares demanant a aquesta nova propietat que mantengui la plantilla. Està garantit que aquests treballadors podran continuar treballant a l'Hotel Formentor, tot i que hauran de passar, clar, evidentment, 2 anys aturats, o no sé quina és la situació.
Sí, és un tema laboral que va per la jurisdicció laboral, però sí que jo entenc que la plantilla de Formentor, i així els hi vaig fer saber, és una plantilla molt professional, molt ben formada, de molt d'anys d'estar allà i d'una escola d'hoteleria molt bona. I jo crec que és un dels actius més importants que podria tenir Formentor, lògicament adaptats a la nova companyia i als nous temps. I així els hi vaig fer seure la propietat i així ho vaig parlar també amb un representant del comitè d'empresa de lotges, treballadors de l'hotel, que vam parlar i li vaig explicar el que jo sabia a nivell de l'hotel projecte, la venda i tota aquesta situació, i tant ho vaig manifestar en venedors de Formentor com en compradors de Formentor Bay, com la de governadors de Barcelona, no? Que me preocupava aquesta part i lògicament que se poguessin tenir en compte, i així se'ls hi va transmetre. A partir d'aquí, lògicament, supos que en aquests dos anys haurà gent que se jubilarà, que potser se faran compte de prejubilacions, la gent més major, i l'altra gent pues, s'haurà de reciclar i s'haurà de readaptar el que és la nova situació d'un nou establiment. Ara, lo important és que les obres se facin en la major cura possible i, a més, en el major respecte, però donant aquest nivell de qualitat de lo que pugui ser un hotel emblemàtic tot el Mediterrani, ja, perquè, en fi, Formentor és la joia de Pollença a nivell d'hoteleria, i no només de Pollença, jo crec que ho serà un referent per tenir un hotel d'aquestes característiques d'un servei de qualitat de Four Seasons com a explotadors i amb un marc incomparable com el Formentor.
165 milions d'euros ha estat aquesta operació que diuen que ha estat la major operació de l'any a nivell nacional.
Això és el que han dit, per tant, mos ho han de creure, perquè això ja hi ha revistes especialitzades que ho han donat per bo. Això han de dir que, a vegades que qualcú m'ho demana, l'Ajuntament haurà tret un bon pico, però no, malauradament, les dues ventes que jo he viscut de Formentor, tant la de Barcelona com aquesta de Formentor Bay, lògicament se paguen uns imposts, però a vegades han de ser egoistes, i jo que som molt municipalista sempre dic que nosaltres cobrem una plusvàlua quan hi ha una operació de complementa d'un immoble. Una plusvàlua és l'increment de béns de valors de naturalesa urbana, no? O sigui que el bé valia quan se va fer fa 15 anys 10 i ara va al 20, doncs la diferència, hi ha un coeficient que paguen com un impost. Però aquí no, el cas no és aquest, en aquest cas se ven una empresa i l'empresa té uns actius, no? Uns actius i un passiu, se ven unes accions. Ja se va vendre l'altra vegada, per tant ara s'ha venut Immobiliari Formentor, Formentor Urbanitzadora i Vinyes de Formentor, se'ls ha comprat aquesta altra entitat. Això que implica pues, que els imposts se paguen a l'Estat. I després a vegades, quan nosaltres reclamam a l'Estat, mos trobam que protesten i ens hem de dir, mira, si hi ha hagut 165 milions i l'Estat n'haurà requerit X, posem que un 20%, un 10%, però són 15 o 20 milions d'euros que hauran pagat d'imposts o venedors, o perdona, o sigui, venedors en aquest cas, que són ja ho paguen per l'increment de patrimoni que han tingut, no? I nosaltres pues, no hem vist res. És veritat que si cobram la llicència d'obres i les taxes i l'ICO i hem tret en unes negociacions una gratuïtat de lo que són vials i zones verdes per evitar que després s'haguessin pogut demanar aquest tipus d'indemnització, ha estat unes negociacions complicades que duim mesos des que se va presentar la sol·licitud de llicència, si no record malament, a dins l'abril. I ara també pues, quan a vegades demanem aquesta solidaritat de l'Estat han d'entendre que no només és per un mero fet de demanar-ho, sinó que l'Estat és el recaudador màxim i que té tots els imposts, l'IVA, l'IRPF, societats, per tant, són els que generen més riquesa i sustenten l'estructura del sistema.
Per altra banda, però, Tomeu, UGOP qüestiona la legalitat de la llicència d'obres que l'Ajuntament va concedir el passat 27 de novembre. Destaca l'entitat que per concedir una llicència d'obres en sòl urbà és un requisit imprescindible que els terrenys tinguin la condició de solar. Quina resposta tens?
A veure, això, primer, nosaltres, Formentor, se van suspendre les llicències de nova edificació des de l'any 2005, no? Tot el que era anterior sí que se podien fer l'any 2005 quan va sortir el pla territorial per la manca de serveis o de recepció de lo que és vial i zones verdes, no se podien declarar fer obres noves. I això és el que s'ha fet, no s'han donat obres noves. S'han fet moltes reformes a Formentor durant tots aquests anys i aquesta és una més. i elogiar la condició de solar. Lògicament, un dels arguments que els hi van donar era que mos cedissin Ubials. Ubials, que és el que forma part d'un solar, a més de les zones verdes, és l'accés rodat, que existeix, però també existeix una depuradora que dona servei a l'hotel. També existeix una xarxa d'aigua potable que dona servei a l'hotel i també hi ha una xarxa d'enllumenat públic, d'enllumenat d'enllumenat i de dotació d'energia elèctrica que serveix també a l'hotel i a la resta. Per tant, aquesta condició de solar la té, tot i que no és l'argument, perquè realment, lògicament, quan se va firmar la llicència hi havia uns informes tècnics i jurídics favorables que van donar altres i que estan... que donaven aquest aval en aquesta llicència.
Canviem de tema i s'han anunciat aquests dies novetats per part d'un nou sistema de tarifes i altres novetats per part del TIP. Unes novetats que ens afectaran aquí al nostre municipi perquè, entre altres bandes, Pollença serà, entre altres coses, Pollença serà aquest capçalera de la línia que va fins a Can Picafort i també em sembla que cap a Solla. Bé, Tomeu, aquí per, no sé si vosaltres des de l'Ajuntament podeu intervenir d'alguna manera perquè hem vist que els usuaris s'han reivindicat i especialment per aquest increment de preus que afecta moltíssim els usuaris i per tant, com ha dit Marc Crespí, president de la plataforma d'usuaris del TIP, no se potencia d'aquesta manera el transport públic i, per altra banda, aquesta reivindicació des de la plataforma que demanen una estació en condicions aquí a Pollença, perquè ara serem, quan dèiem, que accelera de línia. Aquí hi ha dues qüestions, Tomeu. Què podeu fer des de l'Ajuntament?
Bueno, a veure, jo crec que aquí hi ha aquestes dues qüestions que són molt clares, ja els van plantejar. Quan se va presentar un nou projecte i la nova adjudicació en diversos lots que hi havia, jo no conscient, en Marc Pons ja li vaig dir la preocupació que tenia, i podem revisar la meroteca, de no tenir una estació d'autobusos a Pollença. El port de Pollença està solventat, però a Pollença no. I a més, en aquest moment que hi havia aquesta capçalera de línies que pugen a Lluc, la que van al port de Pollença, Sant Vicenç, que anàvem cap a Palma, i a més hi afegien tota la línia que va a port de Pollença, cap a Platja de Mura, Alcúdia i Formentor. Per tant, això implica molt de tràfic. Per això van plantejar que estudiassin la possibilitat, sempre quan deien d'ordenar tota la zona de Can Coní i Can Vall, que potser l'estació d'autobusos hagués estat més bé a Can Coní, i feu pac a Can Vall. No se va voler així, però també han de plantejar la possibilitat i la necessitat de fer un espai per busos. Aquest espai el farem, el plantejarem que se pugui fer per part de la conselleria en un solar de Can Vall, que allà és un solar molt gran, hi pot haver autobusos, hi pot haver pàrquing, inclús hi podia haver, sempre plantejant que era un lloc ideal, hi ha d'haver una mini deixalleria, una estació, una zona per posar un punt de recollida de deixalleria petit, el que ha previst en el pla director. Inclús també hem previst, sempre hem apuntat la possibilitat de fer-hi un nou quarter per la policia local, no? És un solar gran, ara ens hem trobat aquella casa que hi ha, doncs l'hem de tombar perquè està ja en ruïna i per evitar aquest tipus de problemes, i podem demanar un accés ja directe des de la carretera i per adequar això. Per això implica la conselleria ja fi cartes en aquest aspecte. L'Ajuntament pot posar el dot més perquè el té, però necessitàvem una requalificació urbanística, necessitàvem...
No vos han donat cap resposta.
I això ho van plantejar en el seu moment i no hi ha hagut resposta. I ara mos trobem que ha de començar les línies, i han passat 8 mesos i ara tornarem a insistir, jo tornaré a demanar una altra reunió amb en Marc Pons i el director general de Transports, a veure si mos donen aquesta solució, perquè si no, aquí davant tu parc serà un problema i si no haurem de plantejar uns altres espais.
Aprofitant que ara has tret aquest tema de Can Bac i Can Coni, ha telefonat una dona avui de matí, diu, a part, te vol donar un molt d'anys, en primer lloc, i felicitar-nos també nosaltres a la ràdio.
A tota la ràdio Pollença.
Dile a Novant-la que se'n recordi que mos va prometre un ambulatori. Fa molt de temps que no se'n xerra.
Bueno, jo crec que se n'ha xerrat molt, sí. Però bé, l'ambulatori de Pollença és la conselleria. Realment nosaltres encara no mos han ni mostrat el projecte, ho hem insistit per activa i per passiva, i que no poden signar un conveni que serà d'impossible compliment, no poden fer les sessions tal com toqui, la conselleria té aquest tema aturat. Jo entenc que la conselleria ara el seu principal problema és el Covid, però també havia tingut molt de temps per poder-ne parlar a l'actual equip de govern. Ja van decidir de manera unilateral que no se podia fer altre lloc més que Canconí i així nosaltres ho hem hagut d'aquietar. Referent a un port de Pollença també van oferir i estendre la mà de que l'Ajuntament, si era necessari, posaria dobbers per fer l'adaptació en la unitat bàsica de salut del port de Pollença, que els fessin un projecte i nosaltres que l'executessin i nosaltres posaríem un dobbers i cercaríem uns espais per poder tenir de manera momentània la zona per poder atendre el port de Pollença durant el temps que durassin les obres. I ni una cosa ni l'altra. Ja no sabem com ho hem de dir. Jo crec que més de donar la mà perquè això se faci, ja no ho podem fer. I, bueno, en fi, i hem de continuar insistint en que aquesta salut és necessària. Nosaltres en aquest moment l'únic que podem fer és mantenir els centres de salut el millor possible i en tot el que ens demanen, tant el de Pollença com el port de Pollença.
Canviant de qüestió, l'oposició, tres grups de l'oposició, Junts Avançar amb Alternativa i Unides Podem, ens han fet arribar una nota de premsa conjunta sobre la informació de que han presentat un recurs en contra de l'acord de ple sobre el jutge de pau de Pollença. Ens han enviat, bueno, tota aquesta
ja,
registre
complet.
Que
ja n'hem parlat. El que a mi me sorprèn és que l'oposició, i ho he dit aquí activa i perpassiva, com així no va votar en contra, ni a la comissió informativa ni a la, ni en UPLA se varen manifestar en contra, se varen estendre, tant a la comissió informativa com en UPLA. Per tant, que després recorrin un acord i no tan sol no s'han posat en contra, jo entenc que no són ni estan legitimats per lo presentar. Lo normal seria que ja s'han votat en contra, si no estaven d'acord, que ja s'han presentat una altra alternativa, que ja s'han presentat una altra proposta, però simplement se varen, en fi, se varen dedicar a no... a fer una potadeta i ara presenten un recurs. Bueno, pues ja s'estudiarà aquest recurs i realment nosaltres no l'hem nomenat, el que nomena és el Tribunal de Justícia i nosaltres simplement hem fet una proposta i ja mos diran si és vàlida o si no és vàlida. Mentre la llei està així, diu que han de canviar la llei, són els que ara governen l'Ajuntament de Pollença, els seus representants, el PSOE i Podem, que també han presentat un recurs, Alternativa no, perquè no surt de Pollença. Per tant, si ho volen plantejar, ho han de plantejar a unes altres instàncies.
Anem a fer un repàs a la teva agenda d'activitats d'aquesta darrera setmana. Vares tenir una reunió de biodiversitat. M'agradaria també poguessis explicar un poquet quines qüestions vareu tractar en aquesta reunió.
Bueno, vam tenir una reunió perquè tenim un tema que ens preocupa de cara a l'estiu i que hem de veure com quina sortida li donem. I és que aquest estiu passat, com sabeu, i aquest estiu, ara cada dia, ja no només a l'estiu, ara també molt a l'hivern, tenim una acumulació de gent molt important a tres zones que són molt sensibles. L'accés a l'Otxestia a la Botja, que ja se m'haurà plantejat inclús que hi ha una diversificació de camins, que no hi ha, que la gent passa per tot i que hi ha a vegades cents de persones que van allà a la Botja, i que a la Murta i que a la Figuera. I a més en l'agravant que a la Murta i que a la Figuera la gent deixa cotxes a la carretera, tràfic ha d'actuar, tràfic ja ha de, si va allà posarà una multa a tothom i a més hi ha un risc de seguretat. La Fundació de l'Otge Villalonga tenia un espai que podien habilitar per aparcament, però l'Otge li van demanar a la Direcció General de Biodiversitat i a la Direcció d'Operatge Natural és que poguessin autoritzar d'habilitar aquest espai, perquè clar, l'any passat hi va haver un incident amb un cotxe, un cotxe va rompre un càrter o això, va pillar per baix, i
Hi va haver una demanda de responsabilitat patrimonial, per tant el varen tancar arrel d'això, però si tenen l'autorització són els primers que volen col·laborar perquè se puguin deixar cotxes allà i no se deixin a la carretera, però ha de venir autoritzat aquest espai. I aquí a la Boca exactament el mateix, estan dins un paratge natural protegit de la Serra de Tramuntana, dins una zona de lic, de cepes, i així com a Ternelles hi ha una regulació, que ara està suspesa, Orienta una regulació, aquests mateixos camins són fruit de la mateixa sentència. I aquesta sentència implica que hi ha d'haver una regulació que ha d'establir l'Ajuntament. En aquest cas, acordàrem que faríem un estudi conjunt per veure quina és la càrrega que pot tenir aquests espais, i a partir d'aquí l'Ajuntament després haurà de regular, en aquest cas, aquests accessos, tal com va fer en Ternelles i tal com va fer en Variant, per evitar que hi pugui conjugar el que pugui ser l'ús públic d'aquests accessos a la mà amb el que és la preservació, igual com se va plantejar en el seu moment que s'aturava el trànsit d'anar a la carretera de Formentor per un tema purament de preservació. Lògicament, el que no podem fer és aturar el trànsit i després que vagin indiscriminadament en aquests espais protegits. Per tant, hi ha una predisposició de les propietats. És veritat que hi ha la Figuera de Formentor i no han pogut xerrar amb els nous propietaris, però hi ha una predisposició que això se reguli, hi ha una predisposició que les coses se facin bé, però també és veritat que han de tenir cura del nostre paisatge, del nostre medi ambient, i no poden tenir un lloc d'aquestes característiques amb aquesta pressió. Així m'ho plantejaren i tenen, crec que, tota la raó les propietats, i així els hi plantejaron tant en el director general de Biodiversitat com a la gerent, en aquest cas, perdona, la directora d'operatge de la Serra de Tramuntana.
També teníeu una convocatòria telemàtica en Ports, Illes, Balears, no sé si te vas connectar tu a la regidora Maria Boades.
La regidora Maria Boades, que du també més aquest tema, i plantejàrem com els plantejaren des de Ports la possibilitat de ja, varen fer a nivell general, però les inversions que han de fer a Pollença, i les inversions són les que ja varen presentar en el seu moment. Diguéssim, sí, inversions, el que volem és que comencin el més aviat possible, per tal que no interfereixin les obres en la temporada turística.
També vas assistir a la presentació de les obres del Pollença i Joan Bernassa, que ara podem veure ja a Lluc.
Sí, és una continuïtat un poc d'aquestes raons humanes que van tenir el privilegi i la sort de tenir Pollença, que record que encara estan a l'escalonada d'Uquial Calvari fins dia 7, quan s'acabi Nadal els desmuntarem, per exemple, la gent aprofiti aquestes festes a passejar-se i pujar a Uquial Calvari i començar des d'aquí, des de Can Coní, fins a dalt de tot de l'escalonada, a veure aquestes magnífiques escultures, i ara s'està fent un projecte que és aquest camí cap a Lluc, des d'Inca cap a Seua, Queimari i Lluc, i va començar la primera fase que van presentar Lluc, i crec que és un altre dissident més, perquè a part de que vagin per Inca també vagin per Pollença, que molta gent va a Lluc, i en Joan Bernassa, un artista reconegut internacional i a més amb aquesta vocació que té de mostrar i donar a conèixer la seva obra d'una manera universal, vam fer aquesta proposta, i si tot va bé vendrem també ara aquesta setmana a la ràdio a fer un repàs de com està l'exposició, el número de visitants i xerrar d'aquesta nova exposició que també ens afecta, i de la sort que hem tingut d'un any de confinament, de tantes dificultats, però haver tingut aquesta exposició tant a la Iglesia com a l'Escalonada.
Dijous hi va haver una messa de batles i batleses de la Serra de Tramuntana, telemàtica, evidentment. Quins temes es varen tractar?
Bueno, se va sortir també tots els temes que tenim a l'aire de les convocatòries de subvencions. Dir que encara no s'ha publicat, però sí que, si tot va bé, mos donaran l'ajuda que varen demanar per poder rehabilitar el camí de Coves Blanques, en el qual l'Ajuntament ha de posar una part també, o ha d'avançar el dobbés i després una part s'apallarà, vendrà cofinanciat. Era una reivindicació que hi havia de l'Associació de Veïns, i era un camí que, si bé no és de titularitat municipal, sí que està dins el catàleg de camins i mos van permetre actuar, i lo que volen és una zona molt concorrida, que aquests esbaldrets se puguin arreglar, uns esbaldrets molt grossos que hi havia, i se pugui rehabilitar part d'aquest camí. Per tant, una ruta de tots molt coneguda, la podem disfrutar amb més seguretat. I així se va tractar. Ara sortirà una nova convocatòria i un poc dins la línia que està fent el Consell de Mallorca, en aquest cas, nosaltres li hem insistit molt que el que volem és que també arreglin el darrer tram de la ruta de Pedra en Sec que hi ha arribant a Nopuig. Se va fer la meitat i l'Ajuntament assumirà des de baix de tot fins a, on comença l'empedrat, una rehabilitació que ja tenim un projecte fet i volem fer-lo que dins del 2021 sigui una realitat.
I ahir, Tomeu, no sé si vares poder assistir a l'acte, bé, que no va ser en públic finalment, no? L'acte de l'entrega d'aquests premis, medalles d'honor, gratitud i els premis Jaume II, es va celebrar en el Teatre Principal, sí que hi varen poder assistir representants polítics únicament i el premiat. Si varen poder assistir, ho destac perquè tenim presència pollencina amb el policia tutor, Rafael Coves.
Sí, la veritat és que se li va donar aquesta medalla en Rafael Coves, policia de Pollença, i continua sent funcionari policia local de Pollença, perquè està en una comissió de serveis en el govern, duent tota la tasca de coordinació de tots els policies tutors, i en aquest cas una tasca que ha estat important i que s'ha fet durant tots aquests anys, i destacant aquest darrer any la dificultat afegida que hi ha hagut, ja van fer l'acte de reconeixement aquí a Pollença i aquest reconeixement general que se li ha fet a en Rafael Coves, un poc en nom de tots, com impulsor que van fer Pollença l'any 2000 a l'Institut de Policies Totot ja fa 20 anys, crec que és molt merescut. La veritat és que va ser un acte primer que va ser molt íntim, molt ben organitzat, vull donar l'enhorabona al Consell, vaig disfrutar molt de l'acte i, bueno, varen convidar, la veritat és que molt poquíssima gent, només hi havia una persona convidada per ja d'anomenat i en Rafael hi estava la seva dona i un representant institucional de la relació que podien tenir allà on hi viu o premiats amb el seu poble, el seu lloc, el seu espai d'origen. I en aquest cas però, vaig tenir l'honor d'anar-hi jo i, en fi, ho van voler compartir. A més, se va emetre per streaming l'acte i ho van voler compartir també a les xarxes socials que se n'han fet ressò i supos que avui també ho compartirem des de la xarxa de l'Ajuntament i només reiterar aquesta tasca d'en Rafael i aquest premi més que merescut.
En aquest punt m'agradaria també destacar la presència pollencina que tenim en els premis 31 de desembre que atorga l'Obra Cultural Balear. Per una part, la Fundació Guillem Cifra de Colònia rebrà el Premi Francesc de Borja Moll, que està destinat a premiar una persona que s'hagi distingit per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. I hem de destacar també Pere Sales, que tindrà el guardó del Premi Miquel dels Sants Oliver amb el seu llibre L'Espanyolització de Mallorca, un llibre que ja recordam se va presentar aquí a Pollença. Idò, presència també pollencina en aquests 31 de desembre.
És veritat que no se fa un acte públic,
no,
en aquest cas se fa només
dia 26.
Per les xarxes, però l'enhorabona tant a Colònia com a en Pere Sales, més que merescut aquest premi de l'OCB.
I acabam amb una pregunta d'un oient que demana per què els ròtols de la plaça dels Seglars i d'altres zones de Pollença no s'arreglen? Estan espanyats des de fa molt de temps.
Pues no ho sé, ho comprovarem i jo ho passaré a la regidoria de serveis, que és la que du temes de manteniment. M'imagino que sense especificar, si no ja ho especificarà o me cridarà o m'ho dirà, deu en seu ròtol de senyalitzacions que hi pugui haver públiques, però comprovarem aquests que hi pugui haver i farem el més aviat possible que s'arreglin.
Molt bé, doncs acabam aquesta entrevista setmanal. Tomeu, quan tornis ja haurem passat aquesta primera part de les festes de Nadal i no sé si per acabar vols sonar dir un missatge no pollencins i pollencines.
Bueno, aquest missatge de tranquil·litat, de que hem de fer les coses com molt marquen les autoritats, estem en nivell 4, un màxim nivell, i això implica tot el que implica, i que ho hem dit aquí, ho reiteram, i la distància social és importantíssima, i a part d'aquesta distància social, també la separació, les magnetes, i no fer reunions, no que fer aquestes reunions que tant desitjam, que no siguin totalment controlades i justificades.
Molt bé, Ido, gràcies i bon Nadal.
Moltes gràcies i molt d'anys a tots i molt bon Nadal. Dimecres mos tornarem a veure per xerrar més de cultura. And a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy